Les notícies de la Cala Ràdio, amb Daniel Rodríguez i Francesc Callau.
Balcego reclama el tancament de fronteres a la tonyina vermella de Turquia. Reclamen que els països de l'ICAT tanquin les seves fronteres a la tonyina vermella turca. Segons diuen, aquest país incompleix els compromisos que limiten les seves captures. Benvinguts a l'informatiu d'aquest dilluns 19 d'octubre. Hi ha més continguts que repassem a continuació. La policia local decomisa 138 kg de marihuana en una finca rústica i hi ha un detingut acusat d'un presumpte delicte contra la salut pública. Els alcaldes afectats per l'N340 enutjats per la reaparició dels cons per regular el trànsit. Demà es reuneixen amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona per aclarir les mesures de reducció de sinistralitat de la via previstes per Foment. Tortosa i Amposta escenifiquin l'inici de noves i millorades relacions entre les dues grans ciutats ebrenques. Els alcaldes Adam Tomàs i Ferran Bel obren un nou cicle per treballar conjuntament a favor del territori. La Generalitat i familiars reten homenatge a 1.344 soldats desapareguts o morts durant la Batalla de l'Ebre. Inauguren una placa nova amb el nom de 40 combatents més, entre els quals 9 brigadistes internacionals. Més de 800 persones reviuen el casament reial del 1319 a Gandesa. Restauren la portalada de l'Església de l'Assumpció, on es fa la recreació històrica. Ens posem ja a explicar l'actualitat d'aquest dilluns de l'Ametlla de Mar. Benvinguts a les notícies de la Cala Ràdio. El grup Balcego ha denunciat que Turquia incompleix els dictàmens de l'ICAT i vol capturar el doble de contingent de tonyina vermella que la quota que li correspon. Per això demana als països socis un veto, especialment a la Unió Europea, Estats Units i Japó. El grup ha assenyalat que si un país no les respecta, posa en perill la conservació de les espècies. El director general de Balcego, Juan Serrano, ha explicat que a Turquia li corresponia una quota de tonyina de 600 tones, però aquest país no va estar d'acord en 2014 amb aquesta quantitat i va anunciar que unilateralment s'assignaria un contingent addicional de 600 tones al 2015.
Alguien que cuando no le interesa se sale del club de ICAT para poder apropiarse de esas toneladas, decimos que todo el resto de partes contratantes deben vetar todo el atún, todas y cada una de las partes del atún de Turquía, porque si no, evidentemente estarían siendo cómplices de la decisión que tomó Turquía.
En la pràctica, segons Serrano, això suposa un risc per a les polítiques de control que aplica l'ICAT des de fa anys i que compleixen les flotes de tots els països que ho integren, entre ells Espanya. Segons l'empresa, aquesta pràctica va contra les polítiques de conservació, per la qual cosa demanarà a les organitzacions ecologistes que recolzin mesures contra aquest país i el tancament de fronteres a la seva tonyina. Balcego, que representa la flota de Cèrcol, defensarà aquestes actuacions en la reunió de l'ICAT que se celebrarà entre el 9 i el 17 de novembre a Malta i que determinarà les captures de tonyina vermella i peix espasa per al 2016. El grup ha anunciat que presentarà a la fi d'aquest mes un informe que prova al mercat espanyol i a frau perquè s'està venent com a tonyina vermella altres gèneres de classes de tonyines. D'altra banda, l'empresa ha recolzat la petició del sector espanyol i del govern per avançar al 2016 l'increment de quota que l'ICAT havia previst per al 2017, un 20% anual per l'abundància de l'espècie. La policia local de l'Ametlla de Mar ha intervingut 138,60 kg de marihuana en una finca rústica del municipi, a la partida Valdiràs. A primera hora de la matinada del dissabte 17, un veí del municipi que respon a les inicials de JMCG, de 55 anys i amb nacionalitat espanyola, es va presentar a la comissaria de la policia local per informar que va patir una agressió i un robatori del seu vehicle en el seu domicili de zona rústica. Els agents que van sospitar de la declaració per ser contradictòria es van desplaçar a la finca de l'afectat per realitzar una inspecció i comprovació de la declaració. La patrulla es va trobar a la cadena de la finca oberta i en accedir-hi van trobar sota unes borrasses una excavació de 13 metres de llarg, 4 metres d'ample i 2 metres de profunditat on hi havia una important plantació de marihuana. La policia local va procedir a la detenció del veí per un presumpte delicte contra la salut pública. El detingut va passar a disposició judicial juntament amb la droga incautada i es van passar diligències als Mossos d'Esquadra.
El Servei Català de Trànsit es va comprometre a presentar mesures alternatives a l'abalissament amb cons amb què es prohibeixen els avançaments els dies de més trànsit a la Nacional 340 entre l'Ametlla de Mar i el Perelló. La proposta per concretar alternatives als polèmics cons que el Servei Català de Trànsit es va comprometre no han arribat. Els alcaldes insisteixen en que la instal·lació de cons genera encara més inseguretat a una via col·lapsada i carregada de sinistralitat i la consideren una mesura prescindible. Explicacions clares i concises li demanaran al subdelegat provincial del govern espanyol, Jordi Sierra, demà dimarts a Tarragona. Els batlles confien en resoldre quina de les diferents propostes que va anunciar la ministra de Foment, Ana Pastor, preveu dur a terme el Ministeri per acabar amb la sinistralitat de la Nacional. Les diferents declaracions de la ministra Ana Pastor aquesta setmana sobre la finalització de la concessió de la AP7, el desdoblament de la Nacional 340 o la construcció de rotondes, entre d'altres, mantenen preocupats els alcaldes. Expliquen que no saben si les mesures a prendre estan fetes en un context realista o pensades per la proximitat dels comicis generals.
Els alcaldes de Tortosa i Amposta han celebrat aquest passat divendres la primera reunió institucional amb què enceten un nou període de relacions entre els dos consistoris. Malgrat que tant Tomàs com Bel han refusat parlar de pugnes històriques entre les dues ciutats, especialment per la capitalitat ebrenca, han reconegut que les relacions eren millorables. Els dos alcaldes han defensat que només amb unitat de les Terres de l'Ebre podran créixer i defensar els seus interessos davant de les institucions superiors. Aquest front comú també el fan extensible a altres municipis de les Terres de l'Ebre. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, ha insistit en la necessitat que les dues ciutats més grans de les Terres de l'Ebre, que engloben un terç de la població del territori, vagin de la mà especialment en temes territorials. Cada ciutat té la seva autonomia per créixer en els àmbits que tingui més possibilitats, però no vol dir que ho hagin de fer una en contra de l'altra, sinó trobant singularitats i potencialitats, i en aquelles que poguessin pugnar, trobar solucions consensuades sempre que afavoreixin el territori, ha afegit. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha explicat que calia visualitzar la unió de les dues grans ciutats ebrenques i que a partir d'ara s'iniciaran reunions de treball més específiques sobre projectes concrets. Bel ha recordat que aquest no és un club privat de Tortosa i Amposta, sinó que té una vocació àmplia i extensible a tots els municipis de les Terres de l'Ebre.
Almenys 1.344 soldats van desaparèixer o van resultar morts durant la Batalla de l'Ebre. La Generalitat de Catalunya i els seus familiars van retre homenatge dissabte als combatents que amb noms i cognoms apareixen en diverses plaques instal·lades al Memorial de les Camposines, a la Fatarella, sense fer distincions de bàndols. Amb la placa inaugurada aquest dissabte s'incorporen 40 noms més, entre els quals hi ha 9 brigadistes internacionals que van venir des dels Estats Units, Puerto Rico o Dinamarca. Els 40 noms que apareixen a la placa inaugurada aquest dissabte són de soldats inscrits recentment en el cens de persones desaparegudes, dels quals se sap o es pot suposar que van morir o desaparèixer en el transcurs de la Batalla de l'Ebre. És el sisè any de la Generalitat que homenatja els soldats de la Batalla de l'Ebre. Entre els assistents de l'acte d'enguany, molts familiars de combatents que han vingut des de les Terres de l'Ebre, però també hi van participar a l'acte una família que havia vingut des d'Igualada o una altra des d'Ourense a veure el nom dels seus familiars a la placa. Altres assistents relacionats amb els brigadistes internacionals homenatjats van venir també des d'altres indrets més llunyans.
Més de 800 persones han assistit aquest cap de setmana a Gandesa com a convidades al casament reial entre l'infant Jaume de Catalunya i Aragó i la princesa Eleonor de Castella. El grup de teatre La Farsa ha fet una recreació històrica del casament que havia d'unir els regnes d'Aragó i Catalunya amb el de Castella i Lleó el 1319, però que finalment no es va consumar perquè un cop celebrada la cerimònia a l'església, l'infant va fugir per vocació religiosa. En sessions de matí i tarda, l'espectacle es va dividir en diferents espais de la ciutat. Es van viure els seguicis de la cort catalana i la cort castellana a la casa de la baronesa de Puroi i al Palau del Castellà, la cercavila prèvia a la cerimònia als carrers del nucli antic i el casament en si a l'església de l'Assumpció. Recuperar l'arquitectura, la història i la cultura de Gandesa és un dels objectius principals del consistori del municipi. Per això, la portalada de l'església de l'Assumpció, per on fa gairebé 700 anys van passar els nuvis i on ahir hi van passar els dos actors protagonistes, ha estat restaurada i llesta per a l'ocasió. S'hi han fet treballs de neteja amb una tècnica làser per retornar el color original a la pedra, que data de mitjans de segle XIII sense danyar-la. A més, també s'ha sanejat i restaurat la part superior de la protecció de la portalada. Després del gran èxit de la segona edició de la representació històrica, l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, preveu que l'any vinent es torni a repetir. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps. Dilluns passat per aigua a l'Ametlla de Mar, volem conèixer quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb en Jordi Cruz.
Hola, bon dia. A les Terres de l'Ebre avui hem d'esperar una jornada marcada pels núvols. Nuvolositat abundant al llarg de tot el dia que ens deixarà el cel molt ennuvolat en conjunt, fins i tot amb alguna precipitació feble i dispersa que podrà aparèixer al llarg d'aquesta jornada de dilluns. Demà hem d'esperar pocs canvis pel que fa a la nuvolositat. Es mantindran els núvols abundants que ens deixaran un cel cobert o molt ennuvolat i precipitacions que demà encara podran ser una mica més intenses. Podran aparèixer en qualsevol moment del dia i fins i tot poden ser d'intensitat moderada. Pel que fa a les temperatures, avui esperem valors similars o una mica més alts als d'ahir, com a molt màximes al voltant dels 23 o 24 graus, mentre que de cara a demà hem d'esperar que s'inverteixi la tendència i tant les mínimes com les màximes seran més baixes que les d'avui. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps. Fins aquí el repàs a l'actualitat d'aquest primer dia de la setmana, dilluns 19 d'octubre de l'any 2015. Arribarà tota la informació esportiva a l'esport al nostre poble. Us hem acompanyat Francesc Callau i Daniel Rodríguez. Demà hi tornem a la sintonia de la Cala Ràdio. Gràcies per la seva confiança.